Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada avui a les carreteres catalanes, un accident amb 6 vehicles implicats, talla 2 carrils al salt i provoca retencions de fins a 5 quilòmetres. A banda, també retencions habituals a la B20 i la B10, direcció Nus de Llobregat, que es compliquen també per les obres a Ronda de Dalt que tallen un carril per sentit de la marxa. També circulació intensa a la 2 a Pallejà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens amb origen de Sant Vicenç de Caldés de la línia R4 acumulen retards de més de 20 minuts per limitacions de velocitat conseqüència de les obres entre Sant Vicenç i Martorell Central. I molt pendents avui del temps, i és que Protecció Civil manté activa l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de xàfecs intensos a partir d'aquest matí a diversos punts del país, especialment a les comarques de la meitat nord i litoral i prelitoral de la demarcació de Barcelona i Tarragona. S'esperen xàfecs que podran superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Les precipitacions podran anar acompanyades a més de tempesta i també localment de calamarsa. Queden fora d'aquest avís meteorològic zones com ara la Vall d'Aran, Ponent i també les Terres de l'Ebre, on aquí sí que es preveuen pluges, però de menor intensitat. També s'ha emès un avís per acumulació de més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores a diverses zones del nord-est i de l'interior. El dijous les precipitacions continuaran, però amb una intensitat i probabilitat encara més baixa. Amb tot, l'Agència Catalana de l'Aigua també va començar a desembassar ahir a la tarda el pantà del Foix a Castellet i la Gornal a l'Alt Penedès amb la previsió de l'episodi de pluges intenses que es preveuen avui. I un home de 54 anys ha mort finalment a l'hospital setmanes després de resultar ferit en una discussió amb un ciclista a la Barceloneta el passat 29 de juny. L'home, que tornava de treballar amb el seu fill, gairebé va ser atropellat pel ciclista, fet que va desencadenar una baralla entre ambdós persones. El ciclista de 25 anys i amb antecedents va ser detingut per la Guàrdia Urbana i posat a disposició judicial l'1 de juliol. I els pescadors de la Llum de Tarragona porten 2 dies en vaga per la falta de pagaments, ja que fa mesos que no cobren. La situació es deu a la pràctica inexistent de captures de peix blau, com ara sardines i seitons, per la gran presència de tonyines que espanten aquest peix i, per tant, impedeixen la seva pesca. Tot i que la veda va acabar fa 6 mesos, els ingressos no han repuntat i els armadors no poden afrontar les despeses de combustible ni pagar tampoc als treballadors. Avui, de fet, la Confraria de Pescadors de Tarragona reuneix amb el conseller Òscar Ordeig per tal de buscar una solució. I l'Hospital Clínic de Barcelona commemora els 60 anys del primer trasplantament de ronyó a Espanya, que va tenir lloc el 23 de juliol del 1965. Des d'aleshores, el centre ha realitzat 5.806 trasplantaments renals, convertint-se en el líder estatal en aquest àmbit.
Notícies en xarxa. Sintonitza Obert per Vacances.
I ara passen 3 minuts a les 10 del matí. Continuem en directe a l'Obert per Vacances a la teva ràdio local. Avui es commemora el Dia Mundial de la Síndrome de Sjögren, una malaltia autoimmune força desconeguda, però que afecta milers de persones al nostre país, sobretot a dones. És una patologia crònica que pot semblar lleu, però que impacta molt en la qualitat de vida. Provoca sequedat a ulls i boca, fatiga extrema i altres complicacions que poden arribar a ser greus. Per entendre millor com es viu amb aquesta malaltia i conèixer una d'aquestes històries en primera persona, connectem ara amb en Víctor Asensio García del Prat Ràdio. Bon dia, Víctor.
Bon dia, Manel. Primer de tot, dir-te que, tot i que jo mateix faig un mea culpa, t'he posat el guió Síndrome de Sjögren, ens comenta la nostra convidada, a qui ara saludarem, que actualment n'hi hauríem de dir malaltia de Sjögren. És una de les lluites que està fent aquesta associació perquè reconegui aquesta, fins ara, síndrome com a malaltia. Per tant, feta aquesta mea culpa, continuem...
Estem per això, justament, Víctor, per aprendre també mentre ho expliquem.
Per visibilitzar, correcte, i visibilitzar també coses com aquestes. Doncs som a la piscina municipal del complex esportiu municipal del Prat, el Sagnier. Estem fora, no som dins, perquè ara mateix hi ha una classe de Quagim, llavors no podríem fer aquesta entrevista, però en tot cas som aquí per un motiu, i és que ens acompanya la Raquel Borrallo. Ella és una pratenca que conviu des de fa anys amb aquesta malaltia de Sjögren i que fa activitat física a l'aigua per prescripció mèdica. Raquel, moltes gràcies per voler compartir la teva experiència amb nosaltres. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres per donar visibilitat.
Doncs ara el Manel ens explicava per sobre què és aquesta malaltia de Sjögren, però concretament aquestes afectacions, aquestes mucoses, aquesta sequedat, com afecta els i les pacients?
Bueno, doncs tens molta sequedat als ulls, a la boca, al tracte urinari, a la vagina, a l'estómac, llavors doncs clar, tot això fa que tu no et trobis bé de salut. O sigui, es pensa que el Sjögren només és sequedat ocular i bucal i no, no és així, és el que una mica volem visibilitzar.
Mm-hmm. En aquest cas, com vas viure tu des del moment en què et van diagnosticar aquesta malaltia? Imagino que és una cosa progressiva, però com ho vius tu això i com comences a notar aquests primers símptomes?
Bueno, jo portava com, això fa un any justament que em van diagnosticar, però sí que portava com 2 o 3 anys anteriors trobant-me molt malament. Malament vull dir amb febre quasi cada mes, em van diagnosticar de colon irritable perquè t'afecta també molt tot el que és el sistema digestiu. Llavors jo anava al metge quasi cada mes en trobant-me molt malament, amb amigdalitis, i em deien, bueno, és que tens un nen normal en edat escolar, doncs t'enganxa els virus. Fins que finalment em fan l'analítica més completa i tal, i em descobreixen que tinc Sjögren. Quan em diagnostiquen, jo com soc una persona molt curiosa, jo ja havia anat llegint una mica que podia tenir això, però és veritat que em vaig esperar a confirmar-ho. Llavors, bueno, pues clar, primer et dona com una galleda d'aigua freda, però després jo sóc una persona molt positiva i és, vinga, què puc fer perquè això no em venci, no?
Mm-hmm. Raquel, des que et van diagnosticar amb aquesta doncs, malaltia que ara explicàvem, has hagut de deixar de fer alguna cosa que abans sí que podies fer i ara ja no pots fer, o si més no, no pots fer com abans?
Sí, bueno, clar, t'afecta molt el dia a dia, perquè a part tenim com un esgotament extrem bastant important. Jo he deixat de treballar, bueno, he deixat no, estic de baixa, porto un any, i segurament m'incorporaré de nou a la feina, perquè el que volem és portar una vida normal. Però clar, imagineu-vos el pitjor dia que us heu trobat a la vostra vida, doncs això cada dia, amb un esgotament bastant important, de vegades també la son es veu alterada perquè ens aixequem moltes vegades al lavabo i llavors no dors bé, encara que dormis bé tenint un esgotament que no millora inclús dormint bé, tens molts dolors intestinals, tens moltes vegades els ulls, la boca, o sigui, et trobes molt malament, tens molta inflamació, dolor articular, muscular, llavors jo intento, clar que moltes vegades quan hi ha trobades socials o el que sigui, jo valoro molt si puc anar o no, perquè jo m'he hagut de baixar del metro i fer mitja volta perquè m'he trobat malament. Mm-hmm. Llavors tu intentes portar una vida normal, però de vegades no es pot.
Mm-hmm. Clar, això, em pregunto, emocionalment això t'ha d'afectar? Perquè a més imagino que és difícil també entendre per una persona que no pateix aquesta malaltia entendre aquests símptomes. Són una varietat de símptomes molt amplis, normalment doncs, no té un efecte visual que puguis dir que aquesta persona té una malaltia i potser costa una mica entendre. No sé si també per manca de coneixement t'has trobat també amb incomprensió i això com t'ha afectat emocionalment?
Totalment. Sempre la gent que t'estima i ho sap sempre et pregunta de molt bon rotllo, què, ja estàs millor? I tu vols dir, sí, ja estic millor, però hem d'entendre que aquesta malaltia no té cura. Llavors tu has de conviure amb això, si et cuides, que després ho parlarem, doncs pots controlar una miqueta millor els símptomes. Però clar, t'afecta i moltes vegades el que ens queixem els pacients de Sjögren és que se'ns tracta el millor com a pacients psiquiàtrics o psicològics. I hem d'entendre que a lo millor acabes una mica deprimida o amb ansietat per lo malament que et trobes i per lo poc compreses que moltes vegades ens sentim, de vegades per la pròpia societat i moltes vegades pels propis professionals de la salut, que et diuen, bueno, amb això has de tirar endavant, has de viure sempre amb això, i jo crec que és que no s'acaba, molts metges sí que la coneixen molt bé, i dono gràcies als que estan actualitzats, però d'altres només es pensen que s'ha quedat bucal i ocular. Llavors, lluitem una mica per donar visibilitat a tot això.
Mm-hmm. Raquel, ara que saps el que tens i que l'has pogut posar nom a aquesta malaltia, quin tipus de tractament has de seguir en el teu dia a dia? Què és el que has de fer?
Sí, el tractament que jo segueixo i que normalment et donen generalment és la hidroxicloroquina, que és la medicació que es donava als pacients amb la Covid i que és una medicació que es donava per la malària també. És a dir, no té tractament aquesta malaltia, no tenim un tractament únic per la malaltia. Sí que podem dir que s'han començat molts estudis, gràcies a Déu, jo estic en un d'ells, a l'Hospital Vall d'Hebron, tot i que el meu hospital de referència és Bellvitge, i llavors jo el que estic prenent és el Dolquine, porto quasi un any, i us puc dir que no noto una gran millora, que és el que li vaig comentar al reumatòleg. Però sí que importa molt l'estil de vida que pugui ajudar a millorar la teva qualitat de vida.
Una de les teràpies o una de les formes que també teniu les pacients, i dic pacients en femení perquè la majoria sou dones, és també fer doncs, gimnàs a l'aigua, no? I per això estàvem avui aquí a la piscina, al Sagnier. Com t'ajuda tu aquesta teràpia?
Sí, en general, bueno, 9 de cada 10 pacients són dones, i sí, en general no importa tant l'aigua, sinó que facis esport en general. Si pot ser exercici de força, perfecte, i si pot ser... jo faig l'aquagym perquè no t'impacta. És veritat que has de fer esport que sigui suau, però intentar fer-ho cada dia perquè puguis... Hem de pensar que estem esgotades. Llavors, jo vinc aquí, no vindria si escoltés el meu esgotament, però vinc i és veritat que m'agrada molt, t'ajuda a tot, a estar més tonificada i a l'estat d'ànim, doncs també, o sigui que gràcies a tots els professionals que fan possible aquestes classes, no? El Sagnier en especial ara.
Raquel, aquesta malaltia és molt poc coneguda, però de fet afecta unes 150.000 persones a tot l'estat espanyol, com dèiem al principi, la majoria dones, i segurament molta gent que ens està escoltant ara doncs, ho està coneixent. No sé si has pogut contactar o s'han posat en contacte amb tu altres persones que també la pateixen, i no sé si també ajuda el fet de crear una mica de comunitat.
Sí, hi ha l'Associació Espanyola de Sjögren, que jo vaig trobar ràpidament quan em van diagnosticar, com us deia abans, vaig dir, vinga, a veure què puc fer, i de seguida et surt, poses a Google o al buscador que sigui, i et surt l'associació, que avui fan 30 anys, és l'Associació Espanyola de Sjögren, i tinc que donar-los les gràcies perquè hi ha un grup de WhatsApp que et donen entrada de seguida, que et fas sòcia, si vols, evidentment, i aquí doncs hi ha pacients de tota Espanya, i la veritat que ha estat la millor ajuda, perquè és que com totes ens trobem més o menys igual, és veritat que totes de vegades cada cas és un món i s'ha d'estudiar personalment, però hem compartit i hem descobert molts símptomes que pertanyen a la malaltia. Avui estan a Madrid a una jornada celebrant el Dia Mundial amb professionals de la salut i amb pacients. O sigui que els dono les gràcies a l'associació.
I amb aquesta visibilitat i aquest coneixement tant mèdic com social que ha de tenir la societat respecte a aquesta malaltia, què és el que creus que podríem fer entre tots plegats per ajudar una miqueta les persones que patiu aquesta malaltia?
Bueno, llegir sobre ella una mica, no? Llegir sobre ella, que els professionals de la salut, si us plau, també doncs s'empapin una mica d'ella. Per exemple, a mi de vegades, amb la baixa que estic, quan m'han trucat de la mútua, ni coneixen la malaltia. Llavors, clar, ho trobo molt greu, no? Que professionals de la salut no la coneguin. Llavors, doncs, crec que per poder-nos atendre és important. Sí que hi ha una xarxa que aquest any la lidera precisament Bellvitge, el doctor Narváez de reumatologia, i en aquesta xarxa doncs, et poden com assessorar els metges que no la coneixen. Per tant, recursos n'hi ha. Però demanem això i que si algun pacient o alguna persona que ens estigui escoltant s'identifica amb aquests símptomes, doncs com es triga la malaltia entre 7 i 10 anys en diagnosticar-se, doncs que pugui parlar amb el seu metge.
Deia el Manel al principi que aquesta malaltia afecta unes 120.000 persones a tot l'estat espanyol, al voltant del 80% són dones i la majoria són de mitjana edat, però no vol dir que aquesta malaltia sigui exclusivament de dones de mitjana edat, sinó que moltes vegades, com deies també, apuntaves tu, Raquel, costa molt detectar aquests símptomes i fins a 7 anys de diagnòstic per trobar la malaltia, doncs evidentment fa que les estadístiques vagin cada cop més endarrere. No sé si tens algun consell per gent jove que pugui tenir algun símptoma o per persones que sentin que poden patir aquesta malaltia, com poden agilitzar aquest procés?
Doncs això, escoltar-se una mica, clar, perquè penses... Jo em pensava que tenia alguna malaltia greu perquè em trobava tan malament. Jo no desconeixia que existia també aquesta malaltia. Llavors, res, escoltar-se el cos i no ignorar aquests símptomes, no? Sinó realment parlar amb el teu metge i que et faci un bon estudi i insistir. És veritat que ajuda molt una analítica dels anticossos antinuclears amb altres proves també i amb la història clínica, que és el que dona positiu a la malaltia, però s'ha d'insistir molt, perquè a mi mateixa el reumatòleg em va dir, això no, la meva doctora de capçalera va escriure al reumatòleg i va dir, no, no, això no és cap problema reumatològic, vull dir que vaig estar temps com dient, em continuo trobant malament fins que m'ho van trobar. Llavors s'ha d'insistir molt. Escolteu el vostre cos, al final cada persona, com deia el meu pare sempre, som el nostre propi metge, escolteu el vostre cos, els vostres símptomes, i si no us trobeu bé, insistiu amb els vostres professionals mèdics.
Doncs amb aquest missatge, escoltar el nostre cos i, lògicament, si no ens trobem bé, anar al metge també, doncs, perquè ens ajudin a posar nom també doncs, a aquestes dolències, d'aquestes malalties. Moltes gràcies, Raquel, per la teva generositat i per posar veu també a aquesta realitat que segurament no està tan visibilitzada com hauria, però justament programes com el nostre doncs, tenim també la responsabilitat doncs, d'explicar-ho i de comptar amb testimonis com el teu. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
Moltíssimes gràcies a tots vosaltres per donar visibilitat a aquesta malaltia. Gràcies.
Gràcies i també al company Víctor Asensio García del Prat Ràdio per acompanyar-nos avui des del SEM Sagnier. Fins la propera, Víctor.
Que vagi molt bé.
I ara ens passem un minut d'un quart d'onze del matí, moment a l'Obert per Vacances del Geni. Figura el viatge a través de les pàgines de la història amb el Saïd Esbai, la Laia Regincós i el Josep Puig. Avui, Aurora Bertrana, aquella dona filla de Prudenci Bertrana i a vegades batejada com a Imprudència.
Benvinguts a Geni i Figura, el vostre viatge sonor per la història que no surt sempre als llibres, però que val la pena redescobrir. Avui encenem el micròfon per una dona que ho tenia tot per ser llegida i que, tot i això, massa sovint va ser silenciada. Parlem d'Aurora Bertrana, música, escriptora, viatgera, feminista, avant la letra i també, en aquest cas, eterna outsider. Una dona que va tocar el violoncel en cabarets suïssos, que va escriure sobre la sensualitat i la vida a Oceania, que va parlar d'amor, de guerra, de llibertat, quan encara no tocava fer-ho. Per posar-nos en context, comptem amb el nostre guia habitual, Josep Puig i Costa, historiador i arqueòleg que ja coneix, vaja, bastantes coses o bastantes més que jo. Josep, benvingut.
Gràcies, Cid.
I per fer el safareig del bo, com sempre, literari, també vital, tenim amb nosaltres Laia Regincós, directora de La Geminada, editora valenta i gran defensora també de recuperar veus com la de l'Aurora. Laia, gràcies per ser-hi.
Gràcies a vosaltres.
Primer de tot, si haguéssim de definir amb una paraula l'incommensurable personatge d'Aurora Bertrana...
Jo diria Imprudència, que és un sobrenom que es va guanyar molt bé, Imprudència Bertrana.
Jo diria que és com intrèpida, tintinesca, perquè al final la seva vida és un compendi d'aventures, també una desventura, però bé, en general és com molt, no sé, molt pintoresc fins i tot.
Escolta'm una cosa, Imprudència, em sembla que distava bastant una miqueta dels marcs mentals del seu pare.
Exactament. Aurora Bertrana era filla de Prudenci Bertrana, que jo cada vegada sóc més reàcia a dir-ho, però per posar context està bé. I de fet jo crec que és una llosa que potser fins i tot a ella li va pesar massa. Però com que era tan diferent del seu pare, tan aventurera, tan intrèpida també, exacte com ara deia en Josep, es va guanyar aquest sobrenom d'Imprudència i jo crec que està molt ben trobat, si més no.
Tintinesca, perquè em sembla, Josep, que vaja, té
sí,
capítols
sí, és que al final va estar voltant per la Seca i la Meca, perquè va estar fent d'etnògrafa per les illes de la Polinèsia, per tots els racons de l'imperi francès, i això, també va estar al Marroc...
Sola.
Sí, sí, va anar sola al Marroc, després de renyir amb el seu home, no? O abans?
Sí, no, i de fet, quan va estar al Marroc, precisament el que es deia abans, que la van acusar d'espia, perquè era molt estrany que una tia se n'anés sola amb una càmera de fotos per fotografiar i estudiar la vida de les dones musulmanes, sola, o sigui...
Sí, de fet, us anava a preguntar, bueno, Laia, sobretot tu saps això, que el pare no volia gaire que seguís els seus passos, de fet, al contrari, ell en aquest cas volia que ella fos violoncel·lista i punt.
Sí, de fet, jo crec que va ser una via de sortida, és a dir, vale, la nena em vol ser artista, escriptora no, perquè no et guanyaràs mai bé la vida, vés-te'n cap a Barcelona i vés a estudiar música, i se'n va anar a viure viure a casa de la Carme Carr, una altra dona increïble, i va ser com la seva protegida, diguéssim, i va estar estudiant allà. Llavors va guanyar una beca per anar-se'n cap a Suïssa a seguir estudiant música, i allà doncs, va fundar un trio de jazz només de dones, mm-hmm. i tocaven en hotels i resorts i així per la gent rica, diguem-ne, i així es guanyava uns quants clarons.
Per fer pasta al final.
Mm-hmm, sí.
I una veu bastant silenciada en el seu moment, tot i que bueno, també va agafar el seu pes específic just abans de la Guerra Civil.
Jo crec que també la gràcia, la aportació d'Aurora Bertrana també és que, com que era filla ja del món cultural i filla de qui era, i va estar a Suïssa formant-se i visquent la vida també, introduint-se en tots els sitges culturals que hi havia a Ginebra, també va arribar aquí amb una formació molt diferent a la resta de catalans que havien viscut i patit la dictadura de Primo de Rivera. Al final ella va estar fent una activitat cultural totalment feliç i satisfactòria que no tenia res a veure amb el que estava passant a Catalunya. Això també va portar una veu tan original com la que va acabar sent en tota la seva obra literària.
Sí, de fet, i va poder fer aquesta veu també per una cosa que ha de dir, és que es va casar. O sigui, Aurora Bertrana, el que ella buscava era llibertat, i va veure el matrimoni com una oportunitat per ser lliure, per poder viatjar, per poder tenir diners. I llavors Aurora Bertrana ens trobem en el moment en què es casa una defensora del matrimoni i del sacrifici de les dones envers els seus homes. Aquesta va ser una faceta seva. Després, si voleu, parlem de què li va passar, però aquesta va ser una faceta seva. I de fet, quan ella es casa amb Montsià Xofat, que sempre tota la vida el va anomenar així, en les seves memòries sempre apareix com el senyor Xofat, ell era enginyer, llavors li permet viatjar molt amb ell, i va ser quan se'n van anar a la Polinèsia, de fet, i Aurora Bertrana, exacte, i Aurora Bertrana ens arriba aquí començant a escriure aquests articles que en el seu moment la van concebre com una dona molt exòtica, perquè parlava d'uns temes que, evidentment, aquí no...
Pionera en literatura de viatges, i també diré una cosa, quan va tornar cap aquí a Catalunya abans de la Guerra Civil, vull dir, era, en certa manera, una popstar també en el món cultureta de l'època.
Bueno, és que aquesta incursió, diguéssim, amb la seva literatura de viatges li va donar molta fama, li va donar molta fama, i realment és que va ser un esclat, però del fet de que escrivint ella coses exòtiques se la veia ella com exòtica, no? I llavors, clar, ets un personatge completament diferent a Catalunya, vull dir, no et sabria dir cap altra figura del moment que li digués, oh sí, que exòtica, no, vull dir, realment es va guanyar com aquesta fama, i és veritat que evidentment després, jo crec que fins i tot amb tots els gèneres que va anar conreant al llarg de la seva vida, es va voler treure també una mica aquest estigma de jo sóc l'exòtica de Catalunya, no? Però sí que és veritat que, bueno, li va servir, diguéssim, per guanyar-se alguna mena de fama, exacte, de fama en el moment.
Pionera en la literatura rosa, no rosa?
No, jo crec que això va ser més una cosa de necessitat, perquè al final, doncs, bueno, la vida la va portar als seus desenganys amorosos, diguem-ne, i tot plegat. Bueno, no, i parlem-ne, per què no? O sigui, el seu home al final la va trair, bàsicament, en el moment crucial el seu home es va passar al bàndol franquista, quan Aurora Bertrana, evidentment, no ho era, i ella es va sentir molt traïda, i va ser el seu primer desengany, jo crec, més important de la seva vida. Llavors se'n va anar cap a Suïssa, exiliada, esperant que la família del seu marit l'acollís. No la va acollir, la va deixar en la misèria, i Aurora Bertrana ho va passar molt malament a Suïssa, malvivint. De fet, era tal la situació que quasi la palma, o sigui, realment la van haver de treure de vivia com una mena del tillo, i llavors, bueno, hi havia allà vida, hi havia vida, i se l'estava menjant, vull dir, realment ho va passar molt malament. I llavors Aurora Bertrana comença a escriure sobre això, perquè si una cosa tenia Aurora Bertrana és que ella necessitava viure per escriure i escriure per viure. Llavors intenta publicar aquests llibres i es troba a les portes tancades, perquè eren temes que no interessaven. Llavors, arran del segon desengany que va tenir amorós a la seva vida, que va ser quan estava a Suïssa, es va enamorar d'un artista homosexual que no li feia cap mena de cas, i ell això del rebuig ho portava molt malament. Vull dir, tenim cartes seves.
Sí?
Sí, tenim cartes seves, però com un adolescent estava. Estava enamoradíssima, però com un adolescent. I ho portava molt malament. I llavors, bueno, a veure, com tothom, el del rebuig. O sigui,
no, però
et diré
una cosa,
bé.
Però a vegades això Vull dir, o sigui, com més rebutges, més ovós encara, vull dir, i aquestes coses passen encara a dia d'avui. És que era, també tenia una perspectiva bastant avançada.
Sí, sí, no, no, vull dir, era... Bueno, jo sempre dic que era una dona del seu temps, amb tots els ets i uts, perquè al final, quan et trobes complicacions, simplement agafes i te sobreposes. Però sí que és veritat que bueno, d'aquest segon desengany va sortir el llibre de Cendres, i el de Cendres el van publicar i la Geminada fa cosa de 3 anys i havia restat inèdit. Per què? Perquè ningú el volia, perquè parlava d'homosexualitat, parlava d'adulteri, parlava d'incest. Llavors, bueno, al final hi ha un punt de que, enfilant amb això que deies de la novel·la rosa, li van dir, escolta, Aurora, si tu vols publicar, ara s'estila la novel·la rosa. Per tant, escriu una novel·la rosa.
I què va fer Aurora Bertrana?
Va escriure Vent de Grop. Vent de Grop, jo no diria mai que és una novel·la rosa, però sí que és veritat que la trama, bueno, pues, s'enfoca en un amor, un idili entre un pescador de la Cala, que vindria a ser l'Escala, amb una turista anglesa. Ens col·loquem en el moment del boom turístic a la nostra Costa Brava, i llavors Aurora Bertrana el que fa és fer servir aquesta trama de novel·la rosa per explicar, bàsicament, per criticar l'arribada del turisme a casa nostra, i que jo us ho recomano molt aquest llibre perquè té una actualitat increïble. Vull dir, veus com els pescadors al final acabaven llogant les habitacions de casa seva perquè els sortia més barat que no pas anar a cosir xarxes o anar a pescar a la nit, no? I al final, doncs, bueno, el nostre protagonista és un pobre noi que s'enamora d'una turista anglesa i que comença a veure que el món se li obre i que ja no vol ser pescador com era el seu pare.
Aurora Bertrana, geni i figura, fins a la sepultura.
I ara falten 4 minuts per 2:15 del matí. Hem aconseguit, us haig de dir a hores d'ara, que la Núria no s'escapi de vacances a Brasil, perquè sembla que hem aconseguit que Brasil vingui a Tarragona. Núria, bon dia, i com ho hem aconseguit això?
Doncs no ens ha calgut buscar gaire, perquè aquí a Tarragona tenim una comunitat brasilera molt xula, molt potent i molt tarragonina també. Gent de Brasil, però amics de Brasil també a Tarragona. Mira, la proposta era triple, com cada dia. Mm. Us demanàvem si volíem que anéssiu, si volíeu que anéssim a Rio, sí, a cantar la Garota d'Ipanema, si havíem d'anar a São Paulo a fer unes caipirinhas, o si anàvem a Salvador do Bahia a fer capoeira.
Molt bé, aquestes eren les opcions. I què diuen els oients? Doncs ens han marxat directament tots cap a Rio. No sé si han encertat.
Oh, no! Oh. Tot i que, escolta, queda pendent, perquè queda pendent. La xica d'Ipanema és molt xula, la cançó. Sí, segur, sí, que te la saps, Manel, també. Sí, un dia, sí, la cantem.
Molt bé, dueta, molt bé, fet.
Però avui no. Mira, avui les sonoritats són unes altres. A veure què us sona, això. A brincadeira de capoeira. Vamos começar a brincadeira de capoeira. Opa, né, a lua e rasteira, a brincadeira de capoeira. Capoeira, avui toca, sí, lluitar, però amb aquesta lluita que és com de dansa, i de fet els membres d'aquesta associació de capoeira porten una samarreta molt xula, en què hi posa capoeira, l'art de lluitar somrient. Tenim amb nosaltres, et presento, Manel, sí, a l'Armand, li demanaré si poden parar una mica. Armand, prou.
És que és música en directe, això.
En directe,
en directe. No us penseu que és un àudio que us hem posat. No, no, això està passant ara mateix, quan falten 2 minuts per 11:15.
Ja està passant gràcies a la gentilesa de l'Armand i del seu grup de jugadors de capoeira, que avui han fet aquesta classe especial al matí suportant la calor, i a més aquí al Serrallo, a tocar del mar, com si estiguéssim a Salvador do Bahia. Armand, bon dia.
Bon dia, bon dia.
A veure, l'Armand és un superconegut de Tarragona, perquè ell professionalment es dedica a la il·lustració, és il·lustrador, i és molt bo, i ja només amb això tindríem una entrevista. Però avui el pillem per la seva passió, la passió que té per la capoeira. De fet, ets el mestre aranya, així et diuen, Norman?
Bueno, sí, aranya, però mestre no. No sóc encara mestre, però sóc aranya, això sí.
Ets un jugador. Els que fan capoeira es diuen jugadors?
Bueno, són alumnes, i dintre dels graus que hi ha, almenys a la nostra escola, són alumnes. Després tenim alumne format, professor, contramestre, i l'últim grau és el mestre, que és el que nosaltres tenim, un mestre.
Tot això té pinta de jerarquia d'arts marcials, però en realitat la capoeira és mig art de defensa i atac i mig dansa, no? Uh-huh.
Sí, té una barreja de, òbviament, de dansa, no? Perquè és algú molt implícit dintre de la cultura africana, però també...
Deixem l'instrument a terra, que ara pararem d'aquests instruments, que són com uns arcs fets així amb una canya i un filferro, que és el que vibra i dona el so. Digues, deies que és una dansa que té a veure amb la cultura africana.
Africana i indígena també, perquè són les persones que es van trobar els portuguesos quan van arribar al Brasil, no? Uh-huh. Després van portar per esclavitzats els africans, i allí es barreja entre els indígenes que hi havia la cultura portuguesa i l'africana.
I era quan eren esclaus, era una manera d'anar practicant per poder-se defensar, però sense que ho veiessin els senyors, no? Dissimulant.
Clar, havien de dissimular perquè no podien fer cap acte que semblés que impliqués una revolta, no? Encara així, ells moltes vegades aconseguien fugir i crear les seves pròpies poblacions, que es diuen quilombos, que són com paraules que s'utilitza molt a la capoeira, com un lloc de llibertat i de protecció.
Uh-huh. I és això, a les nits, no? Després de treballar al camp, anàvem practicant això, no estem ballant, però en realitat és un ball que té moltes acrobàcies, moltes patades, vull dir que realment és una lluita també.
Sí, home, es pot utilitzar de moltes maneres, no? Nosaltres ho enfocem normalment d'una manera pedagògica, no? Però és veritat que actualment hi ha moviments que són una mica més de lluita dintre del món de la capoeira.
I tu quan vas fer cap amb aquest món, Armand? Perquè tu ets del Poble Sec, a veure, sí que trepitgem el brasileiro per el portuguès, però vaja.
Bueno, jo pues estava al meu barri fent esport i ho havia vist, però no sabia exactament si era realitat o era una pel·lícula. Aleshores, un dia va aparèixer al gimnàs on jo anava a fer, jo què sé, no, a fer bàsquet, futbol, el que fas d'adolescent. I va aparèixer aquesta activitat i fins ara. Això va ser l'any 97, pues fins ara.
I vas dir, això és el meu, això és l'activitat que m'agrada. Mm-hmm.
Sí, perquè englobava moltes coses que no fa un art marcial, per exemple, tal qual, no? Que era tocar música, cantar, aprendre un idioma, acrobàcia, lluita, defensa i clar, comunitat, sobretot.
Jo volia saber també, Armand, bon dia, no sé si tot plegat parlàvem justament doncs, que combina una mica doncs, això, aquests moviments de defensa esportius, fins i tot també de ball. No sé si la capoeira implica també una filosofia de vida més enllà del que ens explicaves.
Bueno, pues justament això és el que jo sempre dic als meus fills. Justament això, i òbviament a les persones... No és per diferenciar que un professor o un alumne sigui menys, no? Val. Però les persones que m'acompanyen a la classe i que jo acompanyo a ells, sempre intento mantenir aquesta, justament això que estàs dient ara mateix, no? Aquesta filosofia de que el nostre objectiu és poder arribar als 80 anys i seguir fent el mateix, perquè al final és juntar-se, tocar, cantar i fer exercici i que s'oxigeni el cos i la sang, no? Dintre d'un ambient, doncs, en aquest cas nosaltres familiar... i, òbviament, d'amistat. Aquesta és la nostra filosofia, en teoria.
Molt bé. 80 anys no teniu, però, home, aquí veig cares granadetes, de la meva generació, i veig que esteu estupendos i que s'ha de tenir una forma física una mica bona per fer capoeira, s'ha de ser molt flexible. Veiem uns moviments gairebé de ninjas.
Bueno, jo en això, clar, com la meva natura no m'ha permès una flexibilitat de ninja, doncs faig el que puc, no? Però, en veritat, saps què passa? Que això és com quan comences a escriure... Tu no saps les lletres, primer comences dibuixant i després les vas transformant en lletres, li dones un so, les juntes i tens una paraula. Doncs aquí passa igual. Si tothom el que vingués a la classe fos atleta, el més segur que els dos dies ja no voldria practicar més, perquè no tindria un repte amb el seu cos. Mm-hmm. En canvi, si tu observes, t'agrada, t'emporta la música, veus que a l'ambient... és favorable a el que tu estàs buscant, això es va desenvolupant poquet a poquet.
La música és molt especial, és molt important. Digue'ns què és aquest instrument.
Exacte, que ens hem quedat amb la curiositat perquè hem vist que l'apartava un moment, però jo vull saber què és el que produïa tots aquests sons que escoltàvem al principi de la connexió.
Val, això és el que també una altra vegada diferencia de les altres lluites. No? La capoeira és important que tingui un vincle entre les persones i l'activitat en si, que és la música, no? És el que ens uneix, diguéssim, no? Aquest instrument, en aquest cas el que estàvem tocant ara, estàvem tocant un pandero portat, un pandero que és àrab, però que van portar els portuguesos.
Toca. Anna, m'has dit que et deies, Anna?
Sí, toca, Anna.
A veure.
És un pandero. I això que dèiem, l'instrument aquest, gràcies, Anna, l'instrument de canyes... Perdona, recorda'm el teu nom.
Dreno.
Dreno, l'instrument aquest que és una canya, és com un arc, com el típic arc de tirar fletxes que ens sí, feien de petits, sí. Perquè a més està fet com amb una canya, amb un pal canya, sí, una canya que es doblega, i té un fil ferro, no? I amb aquest fil ferro s'hi enganxa una peça metàl·lica, després farem foto, eh?
Sí.
I va enganxat també un coco, que el coco fa percussió, veritat? I llavors amb una varilla, com pot ser la vareta màgica de Harry Potter, es va fent picar el fil ferro i sona, a veure com sona. És que és una combinació
de... Què ritme, això, eh?
I per si fos poc, combinem això, que agafem la peça metàl·lica, anem picant amb la vareta i alhora a la mà tenim una campaneta com si fos unes castanyoles.
Oh.
Un sonall. Uau, escolta'm, un sol instrument
xulíssim.
I les dues mans es pot fer de tot.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, es pot fer de tot, sí. Sí, la idea és aquesta.
Però cal tenir ritme i puntó.
Bueno, clar. Si no el tens, l'agafes. És que, no, clar, és que saps el que passa? Que, clar, d'aquí del que es tracta és de... que la gent pugui practicar. Si la gent ha de ser forta, flexible, amb ritme, no hi hauria ningú a la classe. No? Aleshores, un va agafant aquestes coses.
La filosofia que dèiem abans, Manel, del tema de la capoeira, també és aquest punt de filosofia que porta l'Armand d'aprenentatge, no? Un constant aprenent
clar.
Cada dia.
De fet, jo volia preguntar també, Núria, perquè ara hem escoltat i ens heu fet aquesta breu demostració d'aquests instruments. No sé si hi ha també algun mantra o alguna frase d'alguna cançó que puguem també cantar fàcilment i que l'Armand, amb el seu grup, doncs, ens puguin ensenyar ara abans d'acabar aquesta connexió.
Sí, podem fer. Hi ha moltes... Mira, aquesta paraula de mantra no n'hi ha exactament, però sí que hi ha unes paraules, frases que es repeteixen, que es diuen corridos, dins de la roda, que són com eslògans, per entendre'ns, no?, que es repeteixen i que formen part del joc. I sí, podem fer una... La faig primer individual i després la toquem?
Vinga.
Sí, sí, perfecte.
Hi ha una música que diu així... Capoeira é defesa, ataque, ginga no corpo e malandragem. Què vol dir? És defensa, ataque, ginga no corpo, és el moviment bàsic que tenim a la capoeira. És una manera de moure's
completa. Com és? Ginga. És així com un balanceig?
Sí, exacte. És un balanceig cap endavant i cap enrere. Sempre nosaltres per això estem aquí al Serrallo, no? Perquè aprovem, com tu has dit, el meu mestre, el nostre mestre és de Bahia, Salvador de Bahia. I té molta vinculació, òbviament, als esclaus per entrar dels vaixells. Per això moltes vegades entrenem aquí al Serrallo per fer aquesta...
La connexió vincle, espiritual.
No? Sí. Bueno, espiritual no ho sé, això depèn de cada un, però almenys el vincle escenogràfic d'escena és aquest.
Doncs a veure, torna'ns a recordar la frase.
Fem una cosa, Núria, per acabar, per fer-ho tot maco, m'acomiado ja de vosaltres, de tu, de l'Armand i de tot l'equip, i si vols, acomiadem aquesta connexió posant en marxa, doncs això, tots aquests instruments i aquest corrido, què et sembla?
Sí. Armand, per cert, hi ha alguna, com es diria en portuguès, o com acomiadeu la capoeira quan ja està un adeu? Com acomiadeu el programa? Alberto de Ferias.
Escolta'm.
Es diu així el programa.
Escolta'm, domines, eh?
Ui, a tope.
Jo crec que demà, mira, aquesta tarda tenim classe, Núria, ja pots venir a la rebassada aquesta vegada. O sigui
que... Sí, però jo parlar, cantar, a jugar no crec, a ballar no crec. Escolta, com ho acomiadaríem? Com diríem un adeu, un vigiño?
Bueno, no, però a la capoeira. Sí. Bueno, a la capoeira, quan s'acaba la roda, cantem així, adeus, adeus, boa viagem, eu vou embora, boa viagem, adeus, adeus, boa viagem, que diu bon viatge.
Que
molt
guai.
Bé,
vinga,
molt
va, ens quedem amb la vostra música, doncs, per tancar
vinga.
La connexió. Amb l'Armand avui, amb aquest trosset de Brasil a Tarragona.
Gràcies.
Capoeira é defesa, ataque, ginga no corpo e malandragem. Capoeira é defesa, ataque, é ginga do corpo e malandragem. Capoeira é defesa, ataque, é ginga do corpo e malandragem. A capoeira é defesa, ataque, é ginga do corpo e malandragem.
L'Obert per Vacances ara també a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
I nosaltres, a l'Obert per Vacances, continuem coneixent productes, projectes que podeu trobar a la xarxa. A més, avui us descobrim el Violoncel Desconegut, un projecte que podeu trobar, com dèiem, a la xarxa Més, en format vídeo i també en format podcast. Els seus impulsors són el violoncel·lista Marc Renau i la pianista Marta Auguer, el duet Lambert, que cada any organitzen un concert amb peces de compositors catalans dels segles XIX i XX que han quedat en l'oblit. En concret, d'enguany, el que podrem veure d'aquí poc en aquesta quarta edició, el tindreu disponible a la xarxa Més properament d'aquí molt poc, i també el protagonista en serà el compositor Joan Baptista Lambert. Avui en volem parlar amb els protagonistes, amb doncs, les peces claus d'aquest podcast, aquest videopodcast. Marta i Marc, benvinguts, bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Primer de tot, com està anant l'estiu? L'esteu podent gaudir o encara esteu treballant?
Bé, jo ara mateix sóc a Alemanya, o sigui que de clima estic molt bé, està molt, molt fresquet aquí.
Molt bé, i tu, Marta?
Jo estic a la Segarra, mig treballant, mig de vacances, i aguantant la calor.
Molt bé, molt bé. Doncs Marc, començant una mica pel principi, explica'ns una mica com va sorgir aquest projecte i també què us va empènyer a fer justament a cercar aquestes partitures oblidades.
Això és un fruit d'un procés d'uns quants anys, perquè al llarg dels anys, sobretot després d'acabar els estudis superiors i dedicar-me a la vida professional, em vaig adonar de que no coneixia o que no havia tocat i repertori per a violoncel de compositors catalans. I em va sobtar. Jo vaig tenir la primera idea que vaig tenir, va dir, bueno, és que si no ha tocat res és que no hi ha res, i és l'explicació fàcil i ràpida que em vaig donar a mi mateix. I amb el temps vaig anar donant que estava equivocat, i va haver un moment que em vaig emprenyar a mi mateix, vaig dir, no pot ser això, i vaig voler aportar un granet de sorra per revertir-ho i que això en un futur no sigui així.
Ara tot plegat ho esteu demostrant, doncs justament totes aquestes perles, no? Esteu traient al descobert amb aquest programa, amb aquest violoncel desconegut. Marta, com pot ser que tinguem tanta música desconeguda?
Jo crec que l'explicació rau una mica en la nostra història. I que cíclicament, malauradament, en la història de Catalunya hi ha períodes que són més aviat de repressió, i en el cas del segle XX hi ha un fet molt evident, que és la Guerra Civil Espanyola, que ho destrossa tot, ho trenca tot, trenca tot el teixit cultural, musical que hi havia. Pau Casals s'exilia, per posar un exemple ràpid i fàcil. I després, durant els llargs anys del franquisme, no hi ha realment una reconstrucció cultural. Senzillament es manté tot en un nivell molt baix i es triga molts anys. I clar, i així, d'aquesta manera es trenca la vinculació amb el passat i s'acaba oblidant.
I un cop les localitzeu, aquestes partitures, què és el que hi feu? Les arrangeu? Es publiquen? És a dir, quin és el tractament que li feu un cop les teniu localitzades?
Bueno, en principi la localització és complexa, perquè hem d'anar als diferents arxius i biblioteques de Catalunya. De fet, l'edició actual crec que estan trobades totes al Centre de Documentació de l'Orfeo Català, però hem anat a l'Arxiu Comarcal de Manresa, la Biblioteca de Catalunya, a l'Arxiu de l'Orfeo Badaloní, algunes en arxius familiars, bueno, és un llarg etcètera. Llavors, un cop tenim tot aquest repertori, cada any escollim un més o menys un repertori d'uns 45-50 minuts, que és el que volem recuperar aquell any, i llavors doncs la fem digitalitzar les partitures, i llavors ja comença la part d'estudi, que és de correcció d'aquestes partitures digitalitzades. Fem recerca, n'estudiem la interpretació purament musical, i bé, anem fent. I a la llarga, la idea és tot això poder-ho anar publicant, perquè a tots els violoncel·listes i pianistes hi tinguin un accés més fàcil.
Molt bé. De fet, com dèiem al començar, doncs, les anteriors entregues d'aquest podcast, que tant es pot veure en vídeo com també escoltar en el seu format d'àudio, doncs es pot trobar tot plegat a la xarxa Més, i estem a punt, o d'aquí poc, doncs trobarem aquesta nova entrega, aquesta quarta edició. Expliqueu-nos una mica a qui va dedicada i feu-nos una mica de spoiler també de qui era, i una mica també doncs, com el podem catalogar.
Bé, l'autor d'aquesta temporada, que és en Joan Batista Lambert, és segurament el cas més cridaner dels que hem anat coneixent i investigant, del compositor més interessant des del punt de vista com a compositor d'ambició musical, i per altra banda, potser per contrast, realment desconegut. O sigui, hi ha altres que potser hi ha una correlació més per fer un retrat així ràpid del Lambert. Era un col·leccionista de premis de composició. No està clar quants en va guanyar, no sé si 40, 100, segons les fonts, però realment es va dedicar la seva vida a anar presentant-se a cursos de composició i els guanyava tots, aparentment.
De fet, parlàvem de que ja teniu publicades tres temporades anteriors. Si ara algú que ens està escoltant des de casa, ara que estem a l'estiu i segurament tenim una mica més de temps, ens recomanaríeu alguna entrega concreta, algun autor o alguna peça que sigui especial per alguna cosa per vosaltres?
Ui, n'hi haurien moltes perquè cada una té la seva peculiaritat. Si n'haguéssim de dir alguna, potser la meravellosa rondalla de Francesc Pujol seria una, perquè Francesc Pujol va ser un personatge molt important a la història de la música catalana. Però també tenim una perla, que és de Rafael Martínez Valls, que és molt conegut per la cançó d'Amor i de Guerra, i ens va deixar la seva elegia. Nosaltres dos també vam descobrir el compositor Joan Pujol i Mateu, del que ja tenim la integral de les seves quatre obres gravades aquí per la xarxa. I clar, podríem seguir. De Lambert, per exemple, ja ha gravat tres capítols amb tres obres que té, i aquest any complementarem amb les dues últimes, que així us podeu anar introduint en el llenguatge Lambert.
Molt bé.
I, bueno, podríem continuar, però...
Molt bé. Escolta'm, fent una mica així de cerca i veient una mica la feina que ja heu fet, hem vist que la presència de les dones queda molt reduïda, és gairebé anecdòtica. Què passava? Que en aquella època les dones no feien música o potser no se'ls hi prestava la suficient atenció?
Sí que feien música. De fet, hi ha moltes dones intèrprets, però que escrivissin en tenim menys constància. N'hi havien... Però suposo que no tenien... Bueno, potser n'hi havien més de les que coneixem, perquè tenien una projecció menor, però n'hi ha, i estem a la recerca. De fet, segurament l'any que ve tocarem la peça d'una dona, i també sabem d'alguna dona que va composar per violoncel i piano, però no en trobem les partitures, i estem allí buscant...
Molt bé, fent cerca, Amb això que ens dèieu en aquest punt, parlàvem justament de totes aquestes composicions, i és veritat que la majoria són de músics, però no especialment fetes amb violoncel. Com es fa aquesta composició, com es composen aquestes peces per acabar fent justament un instrument que no és el que acabes tocant?
Això, bueno, aquí és el mèrit del compositor. És a dir, un compositor, un bon compositor, no necessàriament ha de tocar l'instrument per escriure una obra per aquest instrument, si l'entén, si sap com funciona, si coneix les fortaleses i quin suc en pot treure, no? I aquí és el mèrit de ser compositor i d'escriure bé i bona música.
Doncs tota aquesta bona feina ho podrem veure properament d'aquí molt poquet a la xarxa Més amb aquesta quarta temporada que no ens hem de perdre. Ara que ja està part o gran part de la feina feta, l'heu gaudit, Marc i Marta, ara a l'espera ja de veure el resultat final, no?
Sí.
Sí, home, el Lambert també ha sigut tot un repte perquè és una obra difícil d'interpretar i ens fa molta il·lusió poder-ho mostrar i que sigui més conegut realment.
Molt bé, doncs ens quedarem a l'espera, estarem tots ben atents a la xarxa Més per seguir escoltant, veient i gaudint aquest violoncel desconegut. Gràcies per passar aquesta estona d'estiu amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sintonitza Obert per Vacances.
Som-hi, falten 11 minuts per arribar a les 11 del matí. Esteu escoltant l'Obert per Vacances i és el moment de preparar les nostres agendes i començar a escoltar quines propostes i recomanacions ens porta avui el company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Recasens. Bon dia, Adrià, com estàs?
Bon dia, Manel. Molt bé. I tu, què tal?
Doncs mira, amb ganes de conèixer propostes que ens apropis doncs, per fer justament quan acabem el programa.
I tant que sí. Doncs nosaltres seguim de festes majors, com destacàvem ahir, també arreu del territori, com és el cas de les Santes, la festa major de Mataró, que en aquest cas és l'única que tenen, ja que en ella fan honor a la vegada les seves dues patrones, a Santa Juliana i a Santa Sempronianà. Per tant, com que només tenen una festa major, doncs anem a destacar-la. Se celebra des de la primera meitat del segle XIX, entorn al 27 de juliol, però el programa ja ens ofereix activitats per a tots els gustos i per a tots els públics. Actes com, per exemple, la nit boja amb el desvetllament bellugós, l'escapada a negra nit fins a l'anem a tancar, l'última cercavila de les compasses. No en falten tampoc actes tan tradicionals i populars com l'ofici de les santes, els focs i fins i tot les matinades que recorren els carrers de la ciutat per anunciar que arriba la diada.
Doncs si teniu oportunitat, teniu a gaudir-la, recomanadíssimes. Veurem també si aquestes, doncs, aquesta previsió meteorològica respecta també doncs, la celebració de les Santes. Dit això, què més? Més coses?
Haurem de creuar els dits. Ara, Manel, si et sembla, posem-nos poètics, perquè tenim el recital del Rus, que en el marc del Festival de Poesia Rus de l'Espluga de Francolí, que s'estarà celebrant ja tots aquests dies fins al dissabte al Museu Terra.
I què ens tenen preparat? Què hi podrem fer?
Doncs mira, si et sembla, ells mateixos ens ho expliquen. Escoltem a Aida Boix, la directora del Museu Terra.
Estem molt contentes amb l'assistència d'aquests primers dies del festival i aquest dijous a les 8 de la tarda aquí al Museu Terra hi haurà l'acte central del Festival Rus, el recital poètic, en el que contarem amb la presència de Pau Vadell, Laura Artesi, Josep Civit i Marta Pessarrodona i el tancament d'aquest recital el farà Dialèctrica. El divendres tindrem el concert de Borja Penalba i el dissabte tancarem la 13a edició del Rusc amb el Rusquet i la inauguració a les 12 del migdia de l'exposició Dones i Paisatge, un diàleg amb la Conca de Barberà.
Doncs recital del Rusc, una altra proposta per gaudir aquests dies.
Molt bona pinta i de la poesia animarà cap a la rumba.
Tota la vida per fer una rumba catalana i ara que ja l'estic fent no sé pas de què parlar-te.
Doncs rumbeta per acabar, perquè la següent proposta ens porta a rumb cap a Palamós, que amb aquest joc de paraules, aquest festival arriba a la 12a edició amb la voluntat de posar en valor la música popular i tradicional no, del gènere de la rumba catalana, així com ampliar i millorar l'oferta de música en viu a l'aire lliure de la Costa Brava.
Doncs meravellosa aquesta proposta, i on i a quina hora tindrà lloc?
Doncs el Rumba Palamós es porta a terme a l'aire lliure i de manera gratuïta tots els divendres d'aquest mes de juliol a les 10 de la nit, però a més, demà 24 de juliol, a motiu del Dia Internacional de la Rumba, doncs tindrem al vespre un escenari mòbil que farà un recorregut per diferents espais pel municipi.
Doncs una molt bona proposta i a més, si no ho tinc mal entès, Adrià, és un festival sostenible.
Exacte, rumba sostenible, perquè el festival és important remarcar-ho que utilitza equips exclusivament d'energies solars i renovables, marcant-se com a objectiu la intenció de ser un festival 100% sostenible.
Doncs escolta, molt a favor de totes aquestes iniciatives sostenibles també en el món i en l'entorn de la cultura. Doncs aquests són els plans, hem pres bona nota. Gràcies, Adrià, que vagi molt bé. Fins demà.
A vosaltres, fins demà.
Vinga, ara falten 7 minuts per arribar a les 11 del matí. És el moment de tornar a entrar en el joc. Quin entrar més estrany. He entrat així com amb doble escala,
estàs
saps?
Nerviós,
tornar
Manel?
A entrar en l'entorn de la cançó de l'estiu. Tenim ja una proposta que us hem presentat quan hem tancat la primera hora i ara Sergi López Total, que torna amb la Júlia Llanes, ens presenta la segona proposta. A veure, on ens portes, tu?
Mira, la Júlia ha vingut també des del 2022 amb la Bizarrap Session de Quevedo. Jo també vinc amb un bon hit a la motxilla, per això.
Quevedo, el cantant.
Que ve del cantant. I jo vinc també amb un bon tema. Això sí, el meu és més de proximitat. Però de proximitat.
Quilòmetre zero, gairebé.
Sí, del Maresme,
val,
fins i tot.
Val.
Això significa que us he portat, segur que sabeu aquí, Júlia.
a un bon grup que ens agrada molt d'aquí al costat. Bueno, això, jo dic
que... És que hi ha de molt bons aquí a la nostra comarca. És que
sí,
podríem...
però hi ha un duet que ho ha patat, que ho està patant encara.
Doncs...
Duet?
Duet. Duet són dos, oi? Són dos, no?
Són dos?
Jo crec que són dos. Sí, sí, ostres. Segur, són dos. Sí.
Ai, jo pensava que eren
jo
més.
Jo crec que són dos i els acompanya més gent, però el grup són ells.
Home,
dos.
El grup són ells.
Vale, doncs pues, tenia informació són... errònia, jo.
O sigui, la foto és només gent, però ells són els protagonistes. Anem a dir qui són, perquè la gent a casa...
Manel, qui són?
Qui són? The Tietz.
Són The Tietz.
Els Tietz.
Els Tietz.
Els oncles.
Els oncles.
Doncs sí,
els oncles de Catalunya.
Els Tietz, els Tietz. Venen patant-ho fort des de fa ja uns quants anys, especialment des del seu llançament de l'àlbum Epic Solete, que va ser l'any 2023, l'any 2023,
sí.
Del qual forma part la cançó que portem al programa d'avui, a l'Obert per Vacances, la que porto jo.
Doncs aquesta és una cançó, però, clar, estaves parlant del 2023 i és que avui, no sé si t'has donat compte, estem parlant de l'any 2022. Llavors,
sí, Manel,
no sé si t'hem d'invalidar aquesta proposta
sempre,
directament.
Com jo sempre vaig un pas pel davant,
sí.
T'he de dir que paris el carro, perquè jo vinc amb Bailoteo, una de les joies del disc dels cantants mataronins, que, com hem dit, va ser publicat al març del 23, però tanmateix Bailoteo va sortir en forma de senzill al novembre del 22.
Val.
Un avenç del que ha acabat esdevenint un dels àlbums més exitosos de la música catalana dels últims anys, jo crec. Me l'has de donar per bona.
A veure, la proposta te la dono per bona. Te la dono per bona, però
de
això
moment.
No vol dir que et doni el punt. Clar, el punt...
Ara el Carles ens la farà sonar una mica i ja segur
que... Sí, ara sonarà. Sí, sí, sí. És a dir, acabarem el programa amb la cançó, això segur, segur. Però hem de saber qui guanya. Júlia, quina era la teva proposta?
Jo portava el Quédate de Quevedo.
De Quevedo. I el Sergi portava els Tietz, Carles Soler. Qui ha de guanyar avui? Recordem un moment, abans que diguis el veredicte, la Júlia té un punt i mig.
Aquesta setmana.
I el Sergi té mig punt. Això és una realitat. Tens un moment...
Però per què rius?
No, perquè em fa com gràcies.
Em
fa molta
gràcia que et
faci gràcia. Que estiguem a dimecres i tinguis només com mig punt, no ho sé, però ara podríeu quedar empat en aquest moment, perquè si ara guanyes el punt,
surprise,
estareu un punt i mig.
T'ha mort.
Un punt i mig. Carles Soler, aquí li donem el punt sencer avui. El Sergi. Sergi López Atal, per tant, esteu empat ara mateix.
Tongo.
Un i mig amb un i mig. Veurem demà què passa, Júlia, no estàs d'acord amb la
consideració.
No, Carles, podria silenciar el micro, dos, el de la Júlia.
No, no cal. Però jo he de dir que a mi se m'ha criticat molt per entrar sense guió i aquí tinc un company que ha entrat també amb el mòbil.
Digue-ho. Molt bé, molt bé.
Portar les coses preparades queden molt millor.
Bueno, estaria per veure, estaria per veure. Gràcies als dos i gràcies també a vosaltres per acompanyar-nos un matí més d'estiu a l'Obert per Vacances. Tornem demà quan passin 3 minuts de les 9 del matí, que acabeu de passar un molt bon dia. Adeu!
Perquè no puc pensar en res més, no et puc treure del cap. Baixàvem cada dia a la plaça a treure el nas i ara veig que tu no hi ets, que potser ja has marxat, que mai no trobo l'hora de tornar-nos a trobar.
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
91.5 FM, Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
What happens in dreams where we fly? Never been as high as tonight. Staring through a window in time. For someone to show.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia. Encara no fa un any que el Barcelona Supercomputing Center ha obert un laboratori per aplicar la supercomputació a les ciències socials i les humanitats. Al capdavant d'alguns d'aquests projectes hi ha la santcugatenca Marta Curto, doctora en Economia i exdirectora general d'Anàlisi i Prospectiva Econòmica de la Generalitat. En una entrevista a Cugat Media parlem amb ella sobre com l'anàlisi de dades, la supercomputació i la intel·ligència artificial poden millorar la presa de decisions públiques i respondre a reptes complexos de la societat, com la pobresa, l'educació o la gestió d'emergències. És una entrevista que poden llegir a www.cugat.cat. I finalitzada la temporada 2024-2025, es pot afirmar que és la millor de la història de l'esport de Sant Cugat pels èxits assolits. En capítol europeu, triomf del juvenil masculí del júnior d'hoquei herba, regnant al continent amb l'equip sub-19 i primera participació del DSB Volley Sant Cugat a la Challenge Cup, la segona categoria europea. A més, el femení de l'Oxigen Patiu i Club Sant Cugat jugarà a Europa la temporada que ve per primera vegada. El primer equip masculí d'hoquei sala també jugarà a l'europeu i ho farà a casa com un campió estatal al setembre. Pel que fa als ascensos, el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat ha pujat a plata, la segona categoria estatal, per primera vegada, tot i que, recordem, ha hagut de renunciar per motius econòmics. Aquests són només alguns dels èxits que ha assolit l'esport santcugatenc aquesta temporada. I l'Ajuntament vol que la parcel·la on es troba l'edifici Villa Argentina aculli nous habitatges. La previsió és que s'hi facin 27 de protecció oficial de lloguer promoguts pel consistori o en cessió d'ús. El govern també preveu que l'edifici aculli 18 pisos públics dotacionals de lloguer per gent jove o gent gran. I la plaça de Sant Pere tindrà un nou espai verd amb l'objectiu de convertir-la en un entorn més verd i agradable. El projecte preveu substituir part del paviment dur per tres nous parterres, plantar arbres i arbustos i col·locar jardineres a la zona d'escales per evitar caigudes. El ple ha donat llum verda per unanimitat a la memòria tècnica d'aquesta iniciativa que sorgeix dels pressupostos participatius del 2022-2023. Les obres tenen un pressupost de 50.000 euros.
Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
Veus locals.
La restauració de mobles i antiguitats és una pràctica que combina art i història, donant nova vida a peces que han resistit al pas del temps. Aquest procés no només implica reparar danys, sinó també entendre la història de cada peça, els materials utilitzats i les tècniques de l'època. Així, cada moble restaurat es converteix en un testimoni viu del passat, aportant un valor cultural i emocional inestimable. En un món on el consum ràpid predomina, la restauració de mobles i antiguitats ens recorda la importància de conservar i valorar el nostre patrimoni, perquè, com va dir el filòsof danès Søren Kierkegaard, la vida només pot ser compresa mirant cap enrere, però ha de ser viscuda mirant cap endavant. A la nostra ciutat, a Sant Cugat, una de les encarregades d'escriure una nova història del món dels mobles és la Gisela Arisó, la fundadora del taller Artco, al número 36 del carrer Rosselló. Allà hi trobem el nostre company Joan Muñoz, juntament amb la Gisela. Joan, hola.
Hola, Carme. Doncs sí, efectivament em trobo aquí al taller Artco, al carrer Rosselló, al número 36, a res, 2-3 minutets de la parada de ferrocarrils de Sant Cugat Centre. Els meus ulls veuen molta cadira, molt moble, molta fusta, com no pot ser d'una altra manera, olora bastant a vernís, molt paper de diari, i al meu costat tinc a la culpable de tot això, a la Gisela Arisó. Hola, què tal, Gisela, com estàs?
Hola, què tal, Joan?
Doncs molt bé. Primer de tot, explica'ns una miqueta què és això d'Artco. Quan neix? On té els orígens, tot això?
Doncs mira, Artco neix fa 16 anys, quan em vaig quedar en un moment donat sense feina. Jo donava classes en un altre taller aquí a Sant Cugat, però aquest taller va tancar. I llavors vaig reprendre la mateixa línia de negoci que hi havia pel meu compte. I neix just amb el naixement de la meva segona filla, que ara tot just ha fet 16 anys.
I per quines etapes ha passat una mica l'empresa? Perquè m'has explicat abans que ja havies estat en un altre taller aquí a Sant Cugat. Ets de Sant Cugat? Com vas triar la ciutat una mica?
No sóc de Sant Cugat, sóc de Barcelona, però fa 26 anys que visc a Sant Cugat. Llavors, primer treballava pel meu compte, treballava molt per antiquaris, per clients particulars, no? I després vaig començar a donar classes. Vaig donar classes a l'Ateneu, vaig donar classes a la Floresta, vaig donar classes a les Planes, no ben bé de restauració, però sí sempre de relacionat amb... Bueno, bàsicament feia enquadernació i alguna coseta de restauració, que és la meva professió, no? I llavors vaig començar a treballar a Antiqua, que ja existia en el carrer Vinyoles, al costat de Can Quitèria.
I Artco ha estat sempre 100% teu? Has estat acompanyada? Treballes sola? Amb qui treballes? Qui s'encarrega una mica de restaurar aquests mobles? Només tu?
El restauro jo, però he tingut col·laboradores. He tingut col·laboradores que s'han dedicat només a la restauració pictòrica, al document gràfic, però bàsicament la culpable de tot sóc jo, no? Jo porto les classes, porto les feines, i puntualment m'ajuda a posar altra gent. Depèn una mica de la magnitud de la feina que hi hagi.
De la magnitud, ja entenc una mica també de l'especialitat. En què estàs especialitzada tu? Em refereixo a mobles, a ceràmica, i si requereixes d'ajuda en aquest sentit d'altres especialistes en tots els sectors.
Bueno, jo vaig estudiar restauració i conservació arqueològica. D'aquí, per tant, toco tot el que són ceràmiques, porcelanes, marfils, vidre, metall... D'aquí em vaig anar especialitzant mica en mica amb el moble, perquè bàsicament és el que tenim més a l'abast i és del que em surt més feina, no? I agafant el moble, doncs vaig cursar estudis de lo que són les restauracions de les fibres vegetals, la reixeta, la boga, la corda, tota aquesta part, i la tapisseria també, no? Perquè al final el que m'agrada és que quan venen els alumnes puguin abarcar tot el procés, que no haguem de demanar a algú altre que ens tapissi aquella cadira, sinó que jo mateixa els pugui ensenyar a fer tot el procés, no? O a que faci la reixeta, perquè tampoc en sabem, no? Doncs sí, també els hi ensenyo a fer la reixeta, no? I així entra la peça i surt acabada per l'alumne que l'ha portat, o per mi mateixa, si és un client del carrer.
I tu recordes quina va ser la primera vegada que vas dir, escolta, a mi les antiguitats, a mi els mobles, donar-li vida als mobles, m'interessa. És un desig ja des de petita? És una afició que et ve després degut a alguna cosa en concret?
Bueno, a casa, vull dir, els meus pares, en el seu moment, després les coses van anar variant, no? Però tots dos eren interioristes, amb la qual la sensibilitat per tot el que és l'interiorisme, el moble, la decoració, tot això, doncs, era el pa de cada dia, no? Llavors, doncs, quan vaig acabar el COU, dic, què faig, no? Dic, jo sóc de la branca artística, no sabia ben bé si anar doncs, cap a la joieria, cap a la ceràmica, vull dir, hi havia moltes coses que m'agradaven, no? Però de sobte vaig trobar la carrera en aquell moment de restauració de béns arqueològics, no? I conservació, i dic, ah, això és com molt interessant, no? I m'hi vaig ficar de ple.
I una de les derivacions del taller Arcó, que és on estem, és el 100% Arcó, que també té la seva compte d'Instagram. No sé si ens pots explicar una mica què és exactament aquest 100% Arcó, amb qui vas començar aquest projecte i en quin punt està.
Sí. Bueno, 100% Arcó va ser en un moment donat, hi havia un alumne que la veritat és que tenia moltes idees i era i bueno i tenia també moltíssima confiança en mi i tot, no, que deia és que podríem fer, no, de fer volar una mica la imaginació, no, i donar la volta a certes peces que poder no tenen un valor artístic gran, no, però que si se'ls dona la volta, doncs tenen un altre circuit, no? I d'aquí va néixer 100% Arcó. Vam muntar un petit estant a Mercantic, però la veritat és que va quedar, va ser un viatge molt curtet, perquè ni ella ni jo li podíem dedicar tota l'energia que necessitava el projecte, no? I està allà, vull dir, bueno, ella ara ha agafat un altre camí, no? Es dedica bastant a la pintura, però està allà, és un projecte que està mig tancat, mig obert, no? Ja veurem.
Gisela, com estàs?
Bé, bé, una mica nerviosa, però bé.
Però estàs molt ben acompanyada pel Joan, que
sí,
ens està explicant molt bé com és el vostre espai, què és el que feu. A mi m'agradaria saber, perquè jo ara aniré una mica més per la banda de l'escola, perquè sou escola de restauració. No sé si des del principi o des de quan?
Des del principi, des de sempre. De fet, és la base del taller, l'escola. Sense l'escola el taller no podria, no tiraria endavant, és així.
Explica'ns una mica com funciona.
Doncs mira, venen els alumnes al taller amb la peça que tenen per restaurar i jo els hi vaig dirigint tot el procés de restauració, no? Dins d'això, doncs, jo fa 16 anys era molt, i ho segueixo sent, però era molt conservadora, però sí que amb el temps... M'he donat compte que al final la peça és de l'alumne i jo dono les pautes a seguir, però al final tampoc no puc portar-m'ho sempre tot al meu terreny. No sé si m'explico.
I escolta'm una cosa, m'interessa saber el perfil dels alumnes que teniu, és a dir, les edats... per exemple,
sí,
si són persones que tenen doncs, alguna experiència en algun dels àmbits de la restauració, si tenen coneixements previs...
Bueno, he tingut de tot. Tinc alumnes que han vingut d'altres centres i que han vingut aquí per proximitat o perquè els hi agradava més. Tinc molts alumnes que són persones jubilades, no? I que tenen un fons de mobles, sobretot mobles, no? Que tenen un fons de mobles molt gran, que mai se li ha dedicat el temps que necessitaven i que llavors els porten aquí i els restaurem de dalt a baix, no? I també tinc molta gent treballadora que surten de la feina i que al final, com el que va al gimnàs, doncs venen aquí i bueno, passen una bona estona restaurant peces seves o restaurant peces d'algun amic o d'algun familiar i mira, any rere any, no? Perquè la veritat és que tinc alumnes molt fidels, no?
I pels que no ho sàpiguen, ens podries explicar una mica quin és el procés de restaurar des de que t'entra la primera peça de, escolta, vull restaurar aquesta cadira, per exemple, fins a que surt, què passa aquí al taller?
Bueno, doncs quan arriba la peça, primer de tot fem una anàlisi, no? Veiem quins problemes té, no? Al final és la problemàtica, veure doncs, si ha tingut atac de cor, si en el cas d'una cadira, no? Que de cadires sempre en venen, doncs si està trencada, si està desencolada, si té temes de tapisseria, si és de reixeta o de boga, no? I llavors, doncs, primer fem la valoració. Si ha tingut l'atac de xilòfax, doncs tractem aquesta part, no? Si el vernís està en mal estat o la pintura, o li volem donar un tomb, retiraríem les capes prèvies per donar pas a un acabat diferent, no? I aquest seria el procés, no? Anar fent camí a poc a poc, no? I en el cas de que siguin peces que finalment van tapissades o van amb la reixeta o amb la boga o amb la corda, doncs aquesta és l'última part del procés.
I entenc que molts dels mobles que arriben tenen un cert valor sentimental pels clients. Com abordes tu aquest tema i com pactes amb el client en concret? Escolta, anirem per aquest camí, et deixes que ell et guiï totalment, proposes tu alguna cosa?
No, la proposta sempre la faig jo. L'únic que em trobo a vegades és que igual hi ha algun client o algun alumne que el que volen és donar-li un tomb, no? I és aquí on hi ha certes peces que clar, que dius, no, és que no podem posar una pintura aquí al damunt, no? Perquè estem... Llavors intentes conscienciar, no? De aquí tenim una bona fusta, tenim un bon acabat, això ara ja no es fabrica, i intentes conservar, no? Però al final la peça és d'ell, no? O sigui, tu pots donar les pautes i pots crear consciència, però l'última paraula, entre cometes, la té ell.
I quines són les peces que més arriben? Jo aquí veig moltíssima cadira, no sé si és cosa d'avui, d'aquesta setmana, o és el més comú, les cadires?
De cadires en venen moltíssimes. De fet, fa una setmana rèiem el taller perquè, clar, venen cadires mal trencades, tot tipus, de noves, de velles, de tot, no? I fa una setmana vaig dir que somos la clínica de les silles de Sant Cugat, no? Perquè sí, en venen, clar, a casa sempre, com a mínim, tenim quatre cadires. Hi ha cases que en tenen sis i quan venen cadirats, doncs venen tots seguits, no? Amb la qual cosa, les estanteries sempre estan plenes.
Jo m'imagino que és una feina apassionant perquè és precisament, com tu deies, no? El fet de portar un objecte, una antiguitat a la clínica el fa reviure. Emocionalment, deu ser una satisfacció, no?, quan recuperes una peça d'aquestes?
És molt gran la satisfacció, vull dir, però molt. Vull dir, és al final, és la meva feina, però per mi també és el meu gran hobby, no? També sóc molt de mans inquietes, sóc una persona que no puc estar amb les mans parades, no? I és un repte constant, perquè cada peça et ve amb una problemàtica diferent i amb cada peça aprens. No està tot mai après.
T'has pres una mica també el tema de la restauració, a part de la part emocional, a part de donar una nova vida a un moble, a una escultura, el que sigui, des del punt de vista ecològic, juga un paper important per tu? Ho va jugar al principi? Pels clients pot ser alguna de les raons més importants?
Bueno, per mi això és superimportant, no? Perquè a més, realment les peces antigues tenen una fabricació molt bona, no? I si se les tracta com toca, no? Si se'ls hi dona, si es restauren i tal, poden tenir una vida llarguíssima, no? I en canvi, no, malauradament, no és amb el tipus de mobiliari que ens trobem avui dia, o que hi ha molt bons artesans també, no? Però que hi ha molt mobiliari que es fa malbé de seguida.
Ara, per acabar, et faré una pregunteta. M'agradaria saber què depararà una mica el Tallarco aquest 2025 que entra ara. Quins són els teus nous projectes, els teus nous reptes? Si li donaràs alguna volta al taller?
Bueno, més o menys seguirem igual. Sí que tinc previst refer la pàgina web perquè abans estava en un altre local, en aquest carrer, i per adaptar-la més al que tenim ara, i veure si el projecte de 100% Arco pot tirar endavant.
Doncs amb això arribem al final. Ha estat un plaer i estem molt agraïts que ens hagis pogut obrir les portes del taller. Et desitgem el millor en el que entra d'any, i esperem doncs, que si alguna persona que ens escolta decideix donar-li una nova vida a una cadira, a un armari, a un marc de fotos, doncs que acudi aquí al Tallarco amb la Gisela Arisó i que aquí els seus mobles tindran una segona vida.
Moltíssimes gràcies.
Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
Continguts en xarxa.
Un equip científic internacional liderat per l'Institut de Química Avançada de Catalunya ha dissenyat un compost químic que redueix la metàstasi en càncer de mama. L'Institut de Química Avançada compta amb la col·laboració de la Universitat de Tartu, Estònia, l'Institut Oncològic de Veneto, a Itàlia, la Universitat de Sant Martí, Argentina, el Centre Nacional de Biotecnologia i el CiberBBN. El càncer de mama triple negatiu metàstic afecta el funcionament dels macròfags, components claus del sistema immunitari que es veuen alterats quan hi ha un tumor. El compost és capaç de reprogramar aquests macròfags i convertir-los en antitumorals per atacar així el càncer de mama. Per parlar d'aquest estudi i els seus resultats, comptem avui al POU amb el doctor Pablo Escodeler, un dels investigadors que ha participat i ha liderat aquest estudi. Primer de tot, doctor, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por el interés, Pau.
El primer que volia preguntar-li, comencem pel principi, és com sorgeix la idea de tirar endavant aquest estudi.
Bueno, en realidad surge hace más de 10 años, diría. Yo estaba en Estados Unidos haciendo un postdoctorado y vi una charla de un investigador que me marcó para siempre, digamos, donde el tipo mostraba cómo unas células que son parte de nuestro sistema inmune, que son los macrófagos, cómo eran responsables de la metástasis. Mostró unos videos de estas células, los macrófagos, cómo abrían agujeritos en el vaso sanguíneo para que la célula cancerosa se pudiera meter en el torrente sanguíneo y emigrar. Y bueno, a partir de ahí que dije, tengo que trabajar en este tema, me fascinó. Y bueno, este trabajo que salió hace poco es producto de investigaciones de ya en que empezaron en ese momento, casi 10 años. Y el tema de la problemática de los macrófagos es muy muy grave en cáncer y especialmente en cáncer de mama. Porque principalmente por las metástasis, el tema este que te comentaba. Bueno, se sabe que en cáncer en general el 90% de las muertes son por metástasis, y en cáncer de mama también es así el caso, la situación. Y los macrófagos, que son células de nuestro sistema inmune que normalmente nos protegen de patógenos, En cáncer y en cáncer de mama se vuelven malos, se vuelven corruptos, digamos, y son en parte los culpables de la metástasis. Entonces, bueno, a mí me interesaba tratar el tema de las metástasis, y como el cáncer de mama era un buen modelo para estudiar los macrófagos, entonces decidimos emprender estos estudios.
Doctor, com dèiem a l'inici, l'estudi explica com heu dissenyat un compost que és capaç, no, de reprogramar aquests macròfags i convertir-los en antitumorals, no, per atacar el càncer.
Sí, exacto. Bueno, usamos un fármaco que ya está aprobado para humanos, se llama verteporfina, y está aprobado para aplicaciones de oftalmología, ciertas condiciones de enfermedades del ojo. Entonces usamos un fármaco ya existente, y eso es algo interesante, algo positivo. Y lo que hicimos nosotros fue unirle a un GPS, digamos, una molécula que lo lleva específicamente a esos macrófagos malos del tumor, y hace que este fármaco no solo lo lleva hasta el sitio, sino que entra en la célula, entra en el macrófago y después, por unos mecanismos bastante complejos, se produce un cambio de comportamiento de ese macrófago y el macrófago, luego de este tratamiento, se torna más fagocítico, digamos, o sea, come más a las células tumorales. Uh-huh. Y además, lo que es muy importante, se torna muy inmunoestimulante, es decir, que atrae células, otras células del sistema inmune, para que puedan también actuar y matar a la célula cancerosa.
Mm-hmm, cal explicar també, no?, que aquest estudi s'ha fet amb ratolins. Per tant, ens trobem en una fase molt inicial d'aquest estudi i dels resultats que podria tenir en un futur?
Exacto, sí.
I com han sigut aquests experiments? I heu obtingut els resultats que esperàveu?
Bueno, los experimentos, sí, como vos bien marcas, fueron en ratones. Lo que tiene de bueno este modelo, se llaman modelos, cuando uno simula una enfermedad de humanos en ratones, se le llaman modelos, y este modelo que usamos es muy interesante porque es altamente metastásico. Entonces, el tumor forma espontáneamente metástasis en distintos sitios. Por ejemplo, un sitio es en el pulmón y simula bastante bien lo que ocurre con la enfermedad en humanos. Entonces, lo bueno es que eso, usamos un modelo muy metastásico, muy agresivo, y pudimos ver que nuestro tratamiento prácticamente eliminó las metástasis. Y bueno, pero sí, como hicimos tres estudios terapéuticos, pero como vos bien marcas, son simplemente eso, son preliminares, es lo que se llama investigación preclínica. De ahí a que uno pueda pensar en que llegue a humanos, hay muchos pasos por delante.
També, com dèiem a l'inici, no?, l'objectiu de l'estudi és reduir aquesta metàstasi en el càncer de mama. No sé si... Quan la redueix, doctor? Aconsegueix reduir-la molt? L'elimina pel complet? Quin és l'efecte en el càncer que té aquest compost?
Bueno, mira, en el estudio, que uno de los estudios que hicimos, en el 90% de los ratones no pudimos detectar metástasis, o sea que lo podemos pensar que la eliminamos por completo. Y en uno o dos ratones sí que había, pero muy reducida respecto a los otros tratamientos. O sea que en la gran mayoría de los ratones tratados, la metástasis sí que se eliminó y después en el resto era pequeña.
Aquest estudi, doctor, es pot aplicar o podria aplicar-se en un futur a altres tipus càncers, més enllà, com dèiem, del càncer de mama?
Sí, mira, eso es muy importante. Hay otros tumores. En realidad, esto sirve para tumores sólidos, porque hay otros tumores que no son sólidos, que son de la sangre, por ejemplo, y para eso ya hay terapias que funcionan muy bien, pero bueno, para el caso de los tumores sólidos son especialmente difíciles de tratar, son un desafío, y uno de los otros cánceres que estamos estudiando es glioblastoma, que es un cáncer muy agresivo del cerebro, y hay muchos estudios que muestran que estos macrófagos, que también se llaman microglía en el cerebro, tienen un rol fundamental, un rol protumoral muy, muy importante, y es una enfermedad que también tiene una prognosis muy desfavorable, entonces se podría aplicar para dicho cáncer, y en general se ha visto que hay muchos cánceres donde los macrófagos protumorales son muy muy agresivos y son un jugador clave. Así que en teoría sí, no lo hemos probado, pero sí, en teoría sí.
Comentava, doctor, que ens trobem en una fase molt inicial, que tot això va començar farà ja 10 anys. D'ara, mirant cap al futur, quines serien les previsions, si és que es poden fer, de que aquesta investigació es pugui dur a terme finalment en humans?
Sí, bueno, mira, el proceso es largo, puede llevar 10 años, o sea, con suerte 10 años, por ahí más, desde que sale un estudio como el nuestro, hasta que finalmente se aprueba en humanos. Primero hay que juntar muchos datos que muestren que tu compuesto no es tóxico, o sea, que es seguro, y eso se hace con mamíferos pequeños, y cuando uno junta información sobre la seguridad, la no toxicidad de tu compuesto, podés pedir las agencias regulatorias, por ejemplo la EMA, permiso para probarlo en humanos. Y bueno, después hay otro factor que es muy importante, que es el tema de la financiación. Son estudios en humanos, son estudios muy caros, el fase clínica 1, 2 y 3 conlleva mucho dinero, y bueno, entonces hay que conseguir inversores para hacer esos estudios, y bueno, si todo sale bien y finalmente funciona, pueden haber pasado 10 años. O sea que es largo.
I doctor, ja per anar acabant, expliqui'ns quin seria el proper pas més immediat a donar després de la publicació d'aquest estudi. Què teniu en ment?
Bueno, una de las cosas que queremos probar es probar este mismo compuesto que hemos desarrollado, hacerlo de tratamiento por vía oral. Porque lo que imaginamos nosotros es una pastilla que uno se pueda tomar y que no haga falta ir al hospital o a un centro médico para recibir la quimioterapia o la inmunoterapia. Entonces, nosotros a esto lo vemos como una inmunoterapia, porque al atacar a los macrófagos es una inmunoterapia, y una inmunoterapia oral. Entonces, una de las cosas